Arriba un dels moments, no sé si dir més esperats o no, però sí que més delicats. És aquell moment en què qui més qui menys creu els dits per veure què passarà a l'hora de fer la declaració de la renda. Arrenca una campanya, la del 2024, que, atenció, permet per primera vegada els pagaments a través de Bizum. Anem al consultor de Sant Joan de les Abadesses, en David Bertrina. Què tal, David, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Joel, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Per primera vegada podrem pagar per Bizum, això és com molt modern, no?
Efectivament, en aquest cas Hisenda doncs, també adopta les noves tecnologies, que de fet ja fa anys que ho fa, però en aquest aspecte del pagament aquest any ens hi afegeix el Bizum i també les targetes de crèdit o de dèbit. Per tant, és un pas més per donar facilitats en el pagament de les rentes.
Què hem de tenir en compte aquest any, David? Quines novetats hi ha?
Bé, no és un any de grans novetats, però sí, com sempre, hi ha alguns elements que no podem obviar. Posem per cas, per mi, dels importants que hi ha un augment de la reducció per rendiments del treball. Això què vol dir? Doncs que davant de contribuents amb salaris més baixos, aquest any tindran un import més gran per reduir la seva base imposable, pel qual doncs pagaran una mica menys d'impostos. Una altra novetat que també hi ha que cal tenir molt present, segur que estàs al cas amb aquella xifra màgica de que estem obligats a fer la renta sempre que cobrem més de 22.000 euros,
sí.
Però també sempre hi afegim aquell element que diu sempre i quan vinguin d'un sol pagador. Aleshores, quan tens més d'un pagador, l'obligació ja no són 22, sinó que eren 15.000. Doncs aquest any aquests 15.000 els passen fins a 15.875 euros, el que pot ser doncs que hi hagi menys gent obligats a fer la renta.
Però sigui com sigui, encara seguirem pagant més si tenim dos pagadors o més, no?
Exactament, hem de tenir present sempre el dels dos pagadors perquè és un element molt important, perquè el que comporta moltes vegades és que algun dels pagadors hagi fet retencions inferiors a les que pertoquen. Per tant, sobretot, molt important, quan tinguem dos pagadors en un exercici, sempre i quan que el segon hagi passat dels 1.500 euros, cal tenir-ho present, en aquest cas recordem que aquest any a partir dels 15.876 euros estarem obligats. Si hem cobrat menys, no. Per tant, aquesta xifra que s'actualitza una miqueta, que en tot cas és positiu pels contribuents en aquest cas.
Aquí també tenim una altra trastada, que és si cobres de l'atur, per exemple, si la teva empresa fa alguna mena d'expedient de regulació i part del teu sou ve de l'atur i la resta el cobres de l'empresa. Aquí aquests problemes no els han resolt encara, que no?
No els han resolt perquè es considera, com molt bé dius tu, un segon pagador i per tant la fiscalitat que se'n deriva és la mateixa que qualsevol altra. Sí que fem un apunt, Joel, si et sembla, que és una cosa que els darrers dies les ministres anaven una mica de corcoll, i aquí sí que hi ha un canvi important, que mentre que inicialment vam dir que a partir d'aquest any tothom que cobrés l'atur, independentment de l'import que cobrés, vindria obligat a fer la renta, finalment han fet marxa enrere i sembla ser que això aquest any ja no s'aplica. En tot cas, s'iniciarà l'any que ve. Per tant, ull a tots aquells que en principi tenien present que aquest any per primera vegada tenien que fer la renta al cobrar atur, això ha quedat aturat i en principi, repeteixo, fins l'any que ve. Aquest és un element que se n'havia parlat els darrers dies perquè feia que encara que no complissis les xifres que s'estableixen, que ara parlàvem tu i jo, igualment tinguessis que fer la renta. Doncs no, això han fet un pas enrere, i per tant aquells aturats que preveien fer la renta perquè així s'establia, ja no hauran de fer-ho. Esperarem a veure què passa.
David, què passa amb les reduccions per lloguer? Tenim alguna novetat en aquest aspecte?
Molt important, això fa referència sobretot als que cobren lloguer en aquest cas, Joel, no els que el paguen,
yeah,
sinó els que el cobren. En aquest cas, en els propietaris hi ha hagut canvis importantíssims, sobretot en zones tensionades, com les d'Olot, com seria el cas d'Olot, per exemple, o de Ripoll. En aquests casos, ull, fins ara hi havia unes rebaixes del 60%, ara canvien les reduccions i va des d'un 50 fins a un 90, depenent de tot un seguit de casuístiques. Però tota aquella gent que rendi pisos aquest 2024, repeteixo, que els cobri, que cobri lloguers, doncs hauran de modificar la seva fiscalitat depenent amb a qui arrendes, si són joves o si hi ha tot un seguit de criteris que han canviat una mica. Per tant, també és un canvi important, Joel.
I què passa amb les persones que lloguem pisos?
Els que llogueu pisos, recordeu que, per desgràcia, la llei ja no preveu la seva deducció, és una deducció que es va perdre, a no ser que fos una deducció que ja venies aplicant amb l'antiga llei. Aquest és un element que no s'ha recuperat. L'únic que no em canso mai de repetir que en el cas de Catalunya, recordem que hi ha unes deduccions estatals i unes específiques per comunitat. En el cas de Catalunya, si compleixes un seguit de requisits que no són senzills, sí que podries tenir dret a deducció de lloguer. Per tant, si ets jove, vidu, minusvalia, si tens algun d'aquests elements, tens la possibilitat, s'ha d'estudiar, que en el cas de Catalunya et puguis aplicar deducció, però la deducció estatal, recordem, Joel, que ja no existeix com a tal, eh?
En la campanya del 2024 destaca que s'han millorat els beneficis fiscals també per les donacions a entitats sense ànim de lucre. Com anirà això?
Doncs és cert, el que han fet ha estat un increment de la part tu per cada 100 euros, per entendre'ns, que poses en una entitat d'aquestes característiques, tenies dret a una deducció. Concretament, els 150 primers euros, tenies dret a una deducció del 80%, sí? Doncs això aquest any s'amplia fins als 250 euros. Per tant, totes aquelles donacions que fem amb entitats sense ànim de lucre, els primers 250 euros ens reduiran al 80%, i el restant a un 40%. Que també hi ha un augment, eh? Per tant, sí, aquí també hi ha una certa millora en aquests elements de deducció.
David, aquests dies s'ha parlat molt dels mutualistes jubilats. Com queda la seva situació?
Mira, això és com una petita locura, eh? Recordem que mentre que inicialment a través d'una sentència del Suprem de cop i volta tot un pilot de jubilats que havien cotitzat en els anys 60 i 70 van veure com podien recuperar una part important, perquè per entendre'ns i sense entrar en detall, tenien un excés de cotització i tenien dret a unes deduccions, els van fer, l'any passat van fer que tots presentessin davant d'Hisenda un model que havia creat a tal efecte per poder demanar la devolució. Recordem que això de cop i volta, quan ja semblava que tothom aniria cobrant aquests drets que, als quals tenien dret, de cop i volta surt una normativa que atura les devolucions i diu que en tot cas, a partir d'ara, aquestes devolucions es faran anualment de mica en mica, o sigui, paulatinament, any a any. Això va provocar grans crítiques i ara finalment el Ministeri sembla ser que d'alguna manera el d'Hisenda diu que modificarà la normativa i ara diu que es podran cobrar totes de cop en aquest any 2025. Per tant, fixa't quins canvis, Joel. Primer, surt una sentència on obliga, en aquest cas del Suprema, on obliga a que hagin de retornar un pilot de cèntims a mutualistes. Aleshores, ho aturen, eh? Treuen una normativa, diuen, vinga, teniu aquest dret. Ho aturen abans de final d'any i diuen, no, ara no podeu utilitzar aquest criteri. En treuen un nou criteri pel qual establien un calendari de devolucions fraccionades que anava del 2025 al 2028. I ara, les darreres declaracions de la ministra diuen que el que faran és pagar-ho aquest 2025. Per tant, sembla un joc una mica complicat, eh? A vegades ens costa d'entendre quines són la realitat del moment jurídic. Però sembla ser, i aquí sí que hem de donar una notícia important, és que sembla ser que ara al final aquest 2025 els mutualistes cobraran de cop aquest import que se'ls hi deu.
Doncs
estarem amatents a les novetats, eh?
Estaran contents. David, hi ha deduccions per fills o com està aquesta situació?
Seguim. Hi ha una certa... Sí, el recordem que en el cas de Catalunya tenim una deducció específica pel naixement de fills, però en el cas de l'Estat, efectivament, tenim la deducció, tenim els mínims personals i familiars, seguim uns criteris semblants, on hi ha una voluntat en principi de poder aplicar deduccions pel fet de tenir fills menors o majors en cas de minusvalies. Per tant, aquí no hi ha grans canvis, seguim amb la mateixa línia, Joel.
Molt bé, aquí hi ha un aspecte important, David, que em sembla que és important que destaquem, perquè s'ha estat parlant molt de la rebaixa de l'IRPF per les rendes de fins a 33.000 euros aprovades pel govern la setmana passada. Ull, perquè això aquesta vegada no ho podeu demanar, eh?
No, això no, això són... A veure, tu saps, com t'he dit, i jo crec que cada vegada ho tenim més clar amb l'impost sobre la renta, en aquest cas, diguéssim, podem parlar d'una certa dualitat. Una part la gestiona, una part en determina la seva normativa l'Estat i l'altra part la Generalitat. Per tant, en aquest cas, les comunitats autònomes, com en el cas Catalunya, tenen la possibilitat de legislar sobre una part d'aquest impost. I en aquest cas el que hem fet ha estat això, una certa reducció dintre de les taules de les rentes de fins a un cert import. Veurem efectes pràctics com acaben afectant. La voluntat, sembla ser, per part de la Generalitat, era donar això, fer que certes rendes fins a un cert import, doncs tinguessin una millora en la seva tributació. Recordem que Catalunya, Joel, és una de les comunitats on el tipus és més alt i on, per entendre'ns, les reduccions no són de les més importants que hi ha. I està bé que d'alguna manera es vagi matitzant i tinguent present la realitat de del nostre país.
David, en confiança entre tu i jo, què surt més a compte? Fer la declaració de renda a Catalunya o ser un ciutadà de la resta de l'estat espanyol?
Mira, jo et diré a la gent que aquesta pregunta clarament, mira, te posaré una cosa que jo faig de tant en tant, és un joc una mica malèfic, però tu l'entendràs. Quan faig la renta, a vegades, en el cas del meu programa, perquè a les gestories tenim programes específics, jo puc posar a quina comunitat estic fent la renta. O sigui, sí. Jo faig la renta, llavors la canvio. O sigui, normalment tinc posat Catalunya i aleshores a vegades poso altres comunitats. I tinc una pràctica que a vegades hi poso la comunitat, per exemple, de Madrid. És cert que les diferències són molt importants. A favor de Madrid, lògicament.
Clar,
eh? És un exercici que podem fer que la gent comprovi. Un simple canvi de comunitat, veuràs que les diferències són importants. Però no només amb això, Joel, he parlat de Madrid, et podria parlar d'altres. On està l'element? Com t'he dit, aquesta capacitat normativa que té la Generalitat, cada comunitat, doncs ella decideix quins són els elements a on li volen donar més èmfasi o aplicar més deducció. I pot haver una comunitat que decideixi que el fet d'anar al gimnàs doncs és deduïble amb renta. Lògicament, el que vagi al gimnàs i faci la renta en aquella comunitat, li sortirà molt millor. Amb això què et vull dir? Que aquí cada comunitat té la capacitat per decidir sobre allò que vol que hi hagi una fiscalitat especial. En el cas de Catalunya, fa molts anys que tenim la mateixa, no hi ha grans canvis i no som dels que en tenim més. Però vaja, això ja serien figues d'un altre paner.
David, ja per acabar, de quin tant per cent de diferència podríem estar parlant?
Ui, no, això no, aquesta pregunta és impossible, perquè recordeu que la renta, Joel, recorda que la renta és progressiva. Què vull dir amb això? Que de fet el que més guanya, més paga. Aquesta progressivitat en diferents trams de renta comporta disparitat de tributacions. Per tant, jo no podem ara tampoc, ho hem fet una mica així en plan broma, sí que jo el que volia mostrar clarament és dir que cada comunitat tindrà la capacitat per decidir si vol que els seus súbdits paguin més o menys impostos. Altra cosa és que les necessitats fan que a vegades això, els impostos s'incrementin, però jo, això ja és un tema específic de cada comunitat i de cada realitat econòmica,
David Bertrina,
ara que no, escolta'm, no canviem ara de comunitat per temes fiscals ara, que això se'n diu dumping fiscal,
David Bertrina, gràcies com sempre per atendre la trucada dels 5 minuts més i sobretot gràcies per ser tan didàctic.
Molt bé, vinga, abraçada forta a tothom.
Abraçada gran. Que vagi bon dia i bona hora. En David Bertrina, consultor de Sant Joan de les Abadesses. Ja ho veieu, doncs, que els catalans sempre paguem més per tot. Per què serà?
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.